Tenim amb nosaltres el diputat i portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa. Primer, moltes gràcies per atendre els micròfons a Cugat.cat.
Gràcies, hola, bona tarda.
En primer lloc, li preguntaré per la decisió del jutge Llarena de suspendre els seus càrrecs públics a sis dels processats independentistes. No sé si què en pensa primer de la decisió i també de les reaccions tant del president Quim Torra com del Parlament de portar potser a votació aquesta suspensió.
Jo em sembla increïble que algú pensi que el compliment o no de les resolucions judicials es vota, perquè això suposaria que Rajoy podria posar a votació si la condemna de Gürtel és justa o no, que Susana a Andalusia també posés a votar el tema del SERE quan surti, i en fi, que no és quelcom, diguem, raonable que es votin les resolucions judicials i el seu compliment en un Parlament. El que passa és que aquí a Catalunya venen passant tantes coses tan estranyes que potser encara hi ha qui s'ho planteja, però sembla que és increïble i que és de primera democràcia que el poder legislatiu no vota si compleix les resolucions del poder judicial.
De fet, després d'aquesta decisió, d'aquest decret del jutge Llarena, hi ha partits que demanen noves eleccions. El síndic de Greuges, de fet, últimament ha dit que veu inaplicable aquesta, i recomana, de fet, als diputats suspesos que recorrin. Què creu que hauria de fer el Parlament si queden finalment suspesos aquests diputats? Els hauria de substituir per als membres de les llistes? Noves eleccions? No ho sé.
Miri, primer, el que digui el síndic és el síndic del procés. O sigui, el senyor Ribó ja fa molt de temps que està demostrant que fa costat, com si fos un conseller més del govern de Torra, fa costat als governs separatistes. O sigui que això a nosaltres no ens estranya que el síndic de Greuges faci inclús comentaris jurídics sobre sentències que no és pas la seva competència. La seva competència és defensar els ciutadans i no els governs. Això primer. I després, el que podrien fer els partits afectats per aquestes persones que queden suspeses en les seves funcions? Doncs miri, no sé, però a les llistes electorals hi ha més persones i això ja és una qüestió d'organització interna. El que a mi em sembla molt normal és que la llei, no d'ara perquè s'ho hagin inventat per aixafar la guitarra als independentistes catalans, sinó que la llei fa de molts anys ja que va preveure aquesta una suspensió als càrrecs públics que estan involucrats en activitats que ataquen la nostra democràcia, com és una rebel·lió o un terrorisme. I si aquest article existeix, doncs jo crec que si és d'aplicació, doncs hauran de veure com afecta això amb els seus partits, però no defensar a ultrança o dir que s'ha de votar.
Bé, ja parlem d'aquesta xerrada col·loqui que fa que ve fiqui a Sant Cugat, amb el títol Claves per al futur polític en Catalunya. Quin és el futur polític primer que voldria per Catalunya i després el que creu que passarà?
Miri, jo crec, jo estic en un partit que jo crec que ha donat molts exemples de la capacitat de diàleg i de pacte en programes de govern. Nosaltres vam pactar, com tothom sap, primer amb en Pedro Sánchez, que no va sortir la seva investidura, i després amb el senyor Rajoy, ho vam fer amb unes mesures, 150 i 200 mesures respectivament, de govern, no de cadires ni de projectes, que són fum, sinó de mesures polítiques concretes. I el mateix vam fer a Andalusia. Tant de bo aquí a Catalunya nosaltres poguéssim aplicar amb altres partits mesures per tenir una millora amb el finançament de tota Espanya que afectés també a Catalunya. Mesures per reduir les llistes d'espera, perquè els diners de la dependència que no acaben d'arribar que arribessin, fer una millor tasca de govern. Tant de bo poguessin començar amb això. Però ara estem en un moment en el que el prioritari és no empobrir-nos més, que no fugin més empreses de les 4.000 que han fugit ja per la inestabilitat jurídica, diguem, recosir les ferides de tots, que tenim tots a Catalunya, amb les nostres famílies, amb els nostres amics, a les feines, amb aquesta divisió que el separatisme ha portat, i després respectar les lleis i les institucions. I jo crec que això, si es volgués per part dels governs separatistes, això podríem tornar a fer de Catalunya el que ha de ser, que és la locomotora d'una de les democràcies més importants d'Europa i del segle XXI. Per tant, jo espero que aquí a Catalunya arribi un moment que aquells que pensen que estan per sobre de les lleis recapacitin, vegin que això no pot ser, que amb el 47% ells no poden declarar unilateralment la independència com estan amenaçant contínuament, i que hem de començar una nova etapa. Tant de bo poguéssim fer això i parlar de política de veritat i no de qüestions que quasi bé semblen predemocràtiques.
Mm-hmm. Per tant, quines sensacions té després de la primera trobada entre els presidents de Catalunya i d'Espanya, Torra i Sánchez? Com creu que s'ha de desencallar aquest procés?
No, jo és que el que crec és que el president d'Espanya, del govern d'Espanya, és un president que és dèbil perquè ha arribat per una moció de censura amb el suport del separatisme i del populisme. I clar, amb 82 o 84 escons, que ara no recordo exactament quants són, si són 82 o 20, o 84, és un govern interí, dèbil, i que depèn del suport de partits que tenen un projecte que passa per treure'ns d'Espanya i d'Europa. I per tant, jo no sé quines concessions pots fer a qui et diu que no vol jugar, que vol trencar la baraja, que quiere romper la baraja. Per tant, és molt difícil fins que el separatisme no reconegui que les lleis els hi afecten com a qualsevol ciutadà i que ells han de complir les lleis com tothom i que demanin perdó per totes les coses que han fet aquí a Catalunya, que ha provocat aquest empobriment, aquesta fuga d'empreses, aquesta divisió, aquesta manca de respecte per les nostres institucions. Jo crec que és el mínim que s'ha de demanar, i jo crec que està a la mà dels partits independentistes retornar al seny i que per part d'un govern democràtic d'Espanya no es poden fer concessions.
Per tant, això, el diàleg, aquest diàleg cap a on ha d'anar?
És que un cop els independentistes demanin perdó i diguin que compliran les lleis i deixin d'amenaçar amb que les incompliran i faran una declaració unilateral d'independència, un cop passi això, llavors podem dialogar de tot. I és que n'hi ha moltes coses que per dialogar. Nosaltres al Parlament, és veritat que les notícies estan copades pel conflicte que han provocat aquells que van donar un cop a la democràcia els dies 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya. És veritat que això, diguem, copa els noticiaris, però és que fem moltíssima feina, almenys nosaltres, que som el grup que més iniciatives presenta, socials i de tota mena, i ja voldríem tenir un control del govern i controlar, escolti, i els barracots, que som la comunitat autònoma que té més barracots, què? Quan reduiran els barracots? O quan faran de veritat unes classes d'anglès que augmentin el nivell d'anglès dels nostres alumnes? O sigui, ja ens agradaria parlar de totes aquestes coses i fer una oposició com a qualsevol altre país democràtic. Jo crec de veritat que això arribarà, però abans han de reconèixer els seus errors, aquells que ens han portat al monotema i que encara el volen seguir portant de la mateixa forma. No s'han adonat que això ha costat molts patiments a moltíssims catalans d'una i d'altra banda, i que està a les seves mans retornar a una normalitat democràtica.
No sé si s'atreveix a posar algun termini d'aquest desencallament del procés o d'això, com diu, de poder parlar d'altres coses, diríem.
Miri, jo, la veritat és que quan vaig veure que el president que havíem de tenir nosaltres era el senyor Torra, amb els seus escrits que diu bèsties a aquells que parlen en castellà a Catalunya i que diu que tenen tares genètiques, i amb això de les tares genètiques hi ha més d'un article, i a més que feia homenatges als germans Badia, que eren uns radicals independentistes feixistes, doncs jo crec que aquí s'ha comès un error i que s'han posat en mans d'una persona absolutament extremista. De bones maneres, això és veritat, de bones maneres i amb somriures i tal, però no importen tant les bones maneres com els pensaments que s'han expressat en molts tuits i en molts llibres. I per tant, jo crec que l'independentisme amb això, diguem, ha tocat fons i ara queda la pregunta de si caminarà pel fons o donarà la patada i pujarà una mica a aires més oxigenats.
Ja per acabar, li pregunto per les properes eleccions, de fet són les municipals l'any que ve, quin resultat pot vaticinar per al seu partit aquí a Sant Cugat, tenint en compte que ara és la tercera força de la ciutat amb 3 regidors?
Sí, és veritat, som la tercera força, que està molt bé, amb 3 regidors, i a les darreres eleccions autonòmiques vam ser la segona a Sant Cugat, amb 12.000 santcugatencs que ens van votar, a només 3.000 vots de la primera força, que va ser el PDeCAT. I això m'agradaria fer una cunya publicitària i dir, si l'alcalde sap que hi ha 12.000 persones aquí que van votar amb un altre partit, que no canviïn els noms dels carrers i posin a la plaça del Rei plaça 1 d'octubre, que jo puc comprendre que va haver molta gent compromesa amb l'1 d'octubre perquè hi havia un govern que els deia que això era un referèndum i que tindria validesa i tal, i després els van abocar a una cosa que no va servir absolutament per res, però jo comprenc el tirón emocional, per dir-ho així, que tenen aquestes coses, ho puc comprendre, però que comprenguin també que va haver-hi molta gent que no va votar, que no li veia la validesa, que veia que això era un cop d'estat que estava dissenyat des de molt abans, però que es va plasmar els dies 6 i 7 al Parlament de Catalunya, i van patir molt també. I diguem, no uneix a la societat catalana que es canviï el nom d'un carrer per posar el d'una part de la població, que a més està molt igualada amb una altra bona part de la població. És com excloure aquelles 12.000 persones. I el mateix amb les pancartes de l'Ajuntament, que pengen a l'Ajuntament. O sigui, qualsevol pot demanar el que vulgui, pot portar el llacet a la seva solapa, pot portar penjar al seu balcó, però a les institucions s'hauria de respectar la neutralitat i també als carrers. I això jo penso que hi ha molta gent a Sant Cugat que deu pensar el mateix i que unes properes eleccions municipals s'ho pensaran de debò. Qui està tensant encara més la societat amb iniciatives com aquestes, o qui no para de demanar que no es tensi més en aquest camí i que portem una... que ja la gent reconegui els seus errors, els dirigents que ens han portat fins aquí, els dirigents separatistes, i que ja comencem una nova etapa també a Sant Cugat, que jo crec que és una ciutat meravellosa, amb una sort de bon nivell de vida que té i que es viu molt bé, a més, a molts d'aquests barris i a aquest encantador centre que té la ciutat, i jo crec que els catalans, diguem, no tenim per què barallar-nos per coses que ja s'han demostrat que van fracassar. I ara hem d'edificar una nova societat molt més pacífica entre nosaltres mateixos.
Per tant, entenc que augura un creixement a Sant Cugat.
Sí, estic segur que nosaltres podem ser una primera força aquí a Sant Cugat, o una segona força, ja veurem. I per això, precisament per aquest por que tenen moltes forces, les forces independentistes estan parlant sempre de veure si fan llistes conjuntes, que sembla que aquí no serà possible, però és aquest por a ser desbancats com a primer partit, que ja ho van fer a les eleccions autonòmiques, i pensen que, amb raó, que aquí a les eleccions municipals també podríem donar una nova campanada.
Doncs senyor Carlos Carrizosa, diputat i portaveu de Ciutadans al Parlament, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.